Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de vent ja encalmat. Tornada a l'estabilitat atmosfèrica amb sol, ambient fred a primera hora i migdia suau.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimecres 2 de febrer del 2022. Avui baixa la tramuntana, el vent estarà més encalmat, tindrem sol i al pic del dia hi haurà màximes de 17 o 18 graus. Ara la temperatura és de 6 graus a Pals, 7 a Palafrugell i 4 a Bellcaire d'Empordà. La Generalitat llança un suport implícit al Parc Eòlic Marí de la Costa Brava. La consellera d'Acció Climàtica va visitar ahir un parc de molins de vent al mar de Dinamarca i va dir que cal que Catalunya tingui una instal·lació com aquesta abans del 2030. Els impulsors, de fet els detractors d'aquest parc eòlic, ja li han dit que hauria pogut callar i no hauria passat res. El jutge envia a la presó l'home acusat d'apunyalar una parella a Sant Feliu de Guíxols. Recordem que va deixar un home ferit greu, molt greu, a l'Hospital Trueta amb pronòstic reservat. I avui parlarem amb el comitè d'empresa de l'Hospital de Palamós, que reclamen que cal molt més personal per poder fer front a la feinada que tenen. De fet, aquesta onada, aquesta sisena onada, que ja comença a baixar, ha tingut uns efectes devastadors a l'Hospital de Palamós. Moltíssima feina i s'han hagut d'anul·lar operacions, tancar plantes. En parlarem amb la presidenta del comitè d'empresa. I no apagueu la ràdio, perquè avui us explicarem que al Baix Empordà ja tenim una regoberta que canta, balla, ensenya un pit i per què no vol, perquè si no també podria anar a Eurovisió. Són les 8 i 2 minuts, som la ràdio de l'Empordà. Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital hi tenim la Maria Alzina, l'Anna Salvador, en Roger Rams i en Sergi Villena. Bon dia a tots.
Hola, bon dia. Bon dia.
Teresa Jordà, la consellera d'Acció Climàtica, defensa que Catalunya necessita un parc eòlic marí l'any 2030 per assolir els objectius de transició energètica.
Tal com ha detallat Jordà, la meta és que Catalunya disposi de 3.500 megawatts procedents d'aquesta font d'energia el 2050. A hores d'ara, l'únic projecte que hi ha sobre la taula és el Parc Tramuntana, projectat al Golf de Roses, que tindria una producció de 500 megawatts.
Catalunya necessitarà comptar amb 1.000 megawatts d'eòlica marina instal·lada l'any 2030 i situa un horitzó de 3.500 megawatts l'any 2050. Per tant, caldrà un parc eòlic marí a la costa catalana.
A fe de Déu que el lloc on va anar la consellera ahir és el lloc perfecte. Va anar a Dinamarca a visitar un parc eòlic marí. És el lloc perfecte per instal·lar-lo, perquè ja heu notat el vent que hi havia. Decret en presó provisional per l'home que va apunyalar una parella a Sant Feliu de Guíxols.
Els fets van ocórrer el passat diumenge cap a quarts d'una del migdia, quan l'acusat va apunyalar una parella, tots dos majors de 60 anys. La dona es troba en estat crític a l'Hospital Josep Trueta i l'home ha estat ingressat en estat lleu.
Una dona, Esther Pujol, exposa el seu testimoni sobre abús sexual en mans d'un religiós a Bellcaire d'Empordà. Ho va explicar al programa L'Intermedio de la Sexta.
L'abús sexual va ocórrer quan la víctima tenia 10 anys en un campament d'estiu. A Espanya, els abusos per part de l'Església estan a l'ordre del dia. El PSOE ha avalat la tramitació perquè s'aprovi una comissió d'investigació i es voti al ple.
Sant Feliu de Guíxols il·lumina de verd l'arc de Sant Benet per commemorar el dia contra el càncer.
Des del dilluns 31 de gener de 2022 i fins al 5 de febrer, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols il·luminarà l'arc de Sant Benet de color verd en commemoració pel Dia Mundial contra el Càncer, que té lloc el 4 de febrer.
El Festival Portal Blau aposta per representar totes les expressions culturals en l'edició d'enguany.
Entre els primers 8 artistes confirmats del festival, que es farà del 26 de març al 15 d'agost, hi ha música, poesia i circ. Alguns dels noms més reconeguts són Stay Homes i Catarres. Al festival, però, també hi haurà artistes emergents com Agnès Algueró o artistes estrangeres com Dafne Critares.
I com us deia abans, encara música a la Bisbal, heu de saber que ja hi tenim una Rigoberta que també balla, canta, ensenya un pit i per què no vol, perquè si no també podria anar a Eurovisió.
Doncs sí, hi ha una altra Rigoberta que també fa moure masses. De fet, també canta i balla i hi ha qui diu que ho fa millor que la Rigoberta Bandini, que per cert tampoc no anirà a Eurovisió i que també ensenya un pit en públic des de fa 40 anys.
Qui és aquesta Rigoberta?
De la Rigoberta, que va ser creada l'any 1982 i forma part de la colla de geganters de la Bisbal.
Efectivament, un dels gegants de la Bisbal. però crida l'atenció, no?, per la casualitat del fet que es digui Rigoberta i que també ensenyi un pit. Les 8 i pràcticament 6 minuts, en esports, s'ajorna el Costa Brava-Villarreal B per Covid.
El jutge de competició ha decidit ajornar per motius sanitaris el partit Costa Brava-Villarreal B que s'havia de jugar aquest divendres al Municipal de Palamós. El club castellonenc havia demanat l'ajornament a causa d'un brot de coronavirus que afectava a 8 futbolistes del seu equip.
El Massi Tàctic es manté una nova temporada com l'únic català en la màxima categoria ciclista femenina.
L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, i el regidor d'Esports, Genís Pigem, han assistit a la presentació de l'equip ciclista professional femení Massi Tàctic UCI Women's Team, promogut pel Club Ciclista Baix Ter, que el proper 6 de febrer iniciarà la quarta temporada a l'elit mundial del ciclisme femení de carreter.
I més de 160 infants i joves han participat al cross escolar comarcal del Baix Empordà.
El passat 29 de gener es va celebrar la primera jornada del cross escolar comarcal del 2022 a Begur. I aquest proper dissabte 5 de febrer el circuit finalitzarà amb l'última prova de la temporada a Torroella de Montgrí. A l'informatiu us en donem més detalls.
Gràcies, Sergi, gràcies a tots. Ara el que hem de fer és repassar què està passant més enllà del Baix Empordà, perquè avui hi ha moltes notícies. Per començar, que la mascareta seguirà sent obligatòria a l'exterior. El Congrés ho ha avalat amb polèmica. El decret llei ha generat controvèrsia perquè s'ha votat de manera conjunta amb un altre punt, la paga extra de les pensions, que no hi té res a veure. És l'estratègia del govern espanyol perquè els partits d'esquerres que han de votar a favor de la pujada de les pensions doncs no votessin en contra d'aquesta mesura que és inútil. Completament inútil, que és la de dur mascareta a l'exterior i que, de fet, si passegeu pel carrer ja es veu clarament que hi ha poca gent que la segueixi, aquesta normativa. Si has d'entrar a un interior, doncs te la poses, i si no, doncs te la treus. El govern aposta per eliminar les quarantenes a les escoles aquest mateix mes. En una setmana s'ha passat de més de 122.000 alumnes confinats als 50.000 ahir, i per això el govern, seguint el que demanen els pediatres, aposten per deixar de fer quarantenes d'alumnes. Només s'hauran de quedar a casa els alumnes que donin positiu. Això ho demanaran a la Comissió de Salut Pública del govern espanyol, i si aquesta no els fa cas, doncs el govern diu que tirarà pel dret. Per cert, que el govern també obrirà les discoteques a partir de l'11 de febrer. Això és, per tant, a partir de divendres que ve. Obriran les discoteques, no caldrà mascareta, no caldrà passaport Covid, no hi haurà limitació d'aforament i no hi haurà limitació d'horaris. Déu-n'hi-do, no? Això ens recorda el que està passant a Dinamarca, que és el primer país de la Unió Europea que ha eliminat totes les restriccions, les va eliminar ahir, les autoritats deixen de considerar el Covid-19 com una malaltia crítica i la quarantena per positiu o l'ús de mascareta per visites als hospitals passen a ser una recomanació, eh? Atenció, és a dir, si tu dones positiu, et recomanen que et quedis a casa, però no hi estàs obligat. Això és el que passa a Dinamarca. Ara hem d'anar al Parlament, perquè també hi ha tangana aquests dies. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, proposa als grups aturar l'activitat de la cambra en protesta pel cas Juvillà. Ahir a la tarda es van anar desconvocant les comissions que hi havia previstes per protestar contra la retirada de l'escó del diputat de la CUP, Pau Juvillà, que, per cert, ja no té l'escó, perquè ja se li ha retirat, perquè el Parlament de Laura Borràs ha obeït la retirada, l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar l'escó al diputat de la CUP. I, per cert, això ens ha cridat molt l'atenció. Han descobert el segon asteroide troià de la Terra. És una finestra a l'origen del sistema solar. Aquests astres són romanents de la formació del nostre sistema planetari i aquest ha estat descobert per un equip internacional encapçalat per Toni Santanarrós de la Universitat de Barcelona. Les 8 i 10 minuts. Previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
La tramuntana va ser molt forta i al matí, però sembla que avui ja s'han calmat, no?
Efectivament, avui el vent de component nord ja no serà fort i, de fet, estarà força encalmat. La tramuntanada ha estat de curta durada però intensa i en destaquen els 72 km per hora de la Bisbal d'Empordà, els 78 de Palafrugell, els 85 de Torroella de Montgrí i sobretot els 122 km per hora enregistrats a l'estació de Rocamaura, a més de 200 metres d'altitud a l'Estartit. Tornem, doncs, a parlar d'estabilitat de l'anticicló amb algunes gelades afondalades a primera hora i una temperatura màxima que avui puja fins als 17-18 graus. Demà també predominarà l'ambient assolellat, amb una temperatura, tant la màxima com sobretot la mínima, que serà més elevada.
Aquella cosa que agrada que faci radiants, però realment no està plovent i això tindrà conseqüències greus en la previsió d'incendis. De fet, aquests últims dies hem tingut un incendi important a Peralada, aquí al costat. Això tindrà conseqüències importants, aquesta falta de pluja. Esperem que en algun moment doncs plogui, però que no sigui avui.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari del dia ens l'envia l'editor Xevi Cortadellas.
Can Colla, a sota el camí del Metges, molt a prop del que ja ningú no en diu Vall-lloquera. Ja va just si avui trobem algú que en diu Rabioses i si la primera persona a qui li preguntem ens hi sap portar. Can Colla és un mas del terme de Cruïlles. No caldria ni dir-ho, ho és pràcticament tota la part central del costat nord de les Gavarres. El fet és que Can Colla, la casa, ha aguantat molt pitjor el pas del temps que molts dels que ens hi hem anat acostant en els darrers 40 anys. El recordo com un mas tancat. No el vaig veure obert mai, però fins fa 15 anys es podia fer un vol a l'entorn de la casa sense gaires problemes. Avui, les romegueres, els bleps, les ortigues i totes les plantes que vulguin s'han menjat tot aquest entorn. I com que el mas és aixecat, part de la terra s'ha esllavissat i la casa s'ha esllovinat, com ho hauria dit en Simón Cruanyes, fill de Can Simón dels Metges, per explicar-nos que tot, o que pràcticament tot, ha anat avall. Teules, cairats, planxer, rajoles, rajols, maons, parets, marcs, bastiments i la fusta de les portes i de les finestres. En la viga comalera al capdavant de tot. Sortosament, no tots els masos de les Gavarres estan així despatllats, per continuar dient-ho de la mateixa manera com ho deien els darrers buscatans de les Gavarres. Però entre els masos que han restaurat malament perquè hi han fet intervencions que no han tingut en compte el seu caràcter, entre els que hem perdut i entre els que van camí de perdre's, començava a ser urgent que algú recollís els principals trets de l'arquitectura popular de les Gavarres, que ens expliqués els materials que paletes i mestres d'obres utilitzaven per fer masos, quasi sempre molt propers. L'enginy en què treballaven ells i els altres artesans, la tècnica i les solucions que trobaven. Una saviesa, uns coneixements, que quasi sempre es transmetien de pares a fill, d'oficials, aprenents, i que avui també, com aquells masos, són en risc de perdre's. Dic i escric tot això pocs dies després d'haver llegit un llibre titulat Aprendre de l'arquitectura anònima, les Gavarres. L'ha editat el Consorci de les Gavarres i el col·lectiu Greta, un acrònim que vol dir Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica. La idea d'aquest llibre ha estat de l'Oriol Granyer i de l'Olga Muñoz. La responsable documental, l'Anna Teixidor. Els autors són 10 persones. Si no m'equivoco, de Can Colla només hi trobaran una fotografia de l'Oriol Granyer de l'any 2007, amb un peu que diu un mas que en els darrers anys ha patit un ensorrament continuat. Un ensorrament continuat? No fotem, molt més. Ha passat de ser una casa tancada on semblava que es podia viure a ser un enderroc. Per sort, hi ha altres masos de les Gavarres que s'han conservat molt millor. En queden molts, encara. Per tal de poder fer aprendre de l'arquitectura anònima les Gavarres, el llibre que els estic comentant, en conjunt els autors han estudiat i documentat 36 masos o cases de poble i una barraca. Si llegeixen aquest llibre, veuran que després d'unes pinzellades sobre la història del poblament a les Gavarres i d'unes ratlles que proven d'explicar-nos per què aquests masos són on són, hi trobaran 8 apartats. El de fora de la casa, l'aigua, la roca, l'obertura, el rajol, l'arc, la post i l'emblanquinat. Finalment, un epíleg. Malgrat que en alguns moments sigui massa tècnic, i que jo potser m'hi he perdut més d'un cop, feia temps que no llegia un treball tan seriós i tan útil i tan ben documentat. Hi ha un munt de coses que no sabia. Hi ha un munt de coses que segur que molts de nosaltres no sabem encara i que es van esllovinant dia a dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia us explicarem que després d'un any i mig apartats dels escenaris, Obeses inicien una nova gira amb la qual aniran presentant i desvetllant periòdicament el seu sisè disc d'estudi, que és L'Ai al cor. Aquest disc, atenció, no tindrà una data de publicació concreta, no sortirà un dia concret de l'any, sinó que s'anirà gestant i oferint-se i publicant-se durant aquest mateix 2021. Avui escoltem una de les cançons d'Obeses que més ha sonat, és Brindem, brindem.
Brindem plegats pels desitjos i els anhels robats. Brindem tots junts i aixequem els nostres punys. Brindem, brindem per allò que no aconseguirem. La vida és bonica quan brindem. Pels amants que ja han separat les seves mans, que han tingut la por que la passió se'ls emportés tan lluny que els fes volar fins mar enllà. La segona copa és pels errors que tots hem comès de dos en dos, per aquella pedra que ens fa caure un cop i un altre, que seguim s'arriba sense avís i massa d'hora la darrera.
Brindem plegats pels desitjos i els anhels robats. Brindem tots junts i aixequem els nostres punts. Brindem, brindem per allò que no aconseguirem. La vida és bonica quan brindem.
Tots seguim bevent pel nostre sou, que ens estreny amb força com un joc. Per totes les vegades que hem promès que ho deixaríem tot i no hem fet res. Ara alcem la copa ben amunt, fem-ho per aquells que estan tan lluny. No oblidem que van acompanyar-nos a molts clubs en tots moments fins a trobar xupluc. Farem un glob de sol set vides, s'arriba sense avís i massa d'hora la darrera.
Brindem plegats pels desitjos i els anhels robats. Brindem tots junts i aixequem els nostres punts. Brindem, brindem per allò que no aconseguirem. La vida és bonica quan brindem. És bonica quan la vida és bonica quan brindem.
s'arriba sense avís i massa d'hora la darrera.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Torna la Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals.
Informeu-vos-en al 972 300 228 o a garoïnada.cat.
Les Garoïnes, els restaurants de la Garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Són les 8 i 21 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital. El comitè d'empresa de l'Hospital de Palamós i de Palamós Gent Gran han reclamat aquests últims dies en un comunicat més treballadors per l'equipament, pels dos equipaments. En una reunió que es va fer, en aquest cas, durant el dia de... durant dilluns, es van reclamar al patronat de la Fundació més pressupost i més treballadors al centre hospitalari. Diuen que necessiten més mans i creuen que s'ha d'acabar ja aquesta situació de precarietat laboral i que recullin millores per satisfer les demandes de més personal. Avui parlem al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 22 minuts, amb la presidenta del comitè d'empresa del patronat de l'Hospital de Palamós, la Susanna García Bramley. Bon dia.
Bon dia. Soc la presidenta del comitè d'empresa de la Fundació Hospital sí. i el PGG.
Val, de les dues coses, per tant, de la Fundació de l'Hospital sí. i el, que la Fundació és la que gestiona, perquè això a vegades sí. no ens queda del tot clar. La Fundació és la que gestiona l'hospital.
Bueno, la Fundació és la Fundació Hospital de Palamós, es va fundar el 1700, vale? I és la propietària de l'hospital, que és una fundació privada, però amb servei públic, diguéssim.
Per tant, és qui contracta els treballadors de l'hospital.
Sí, 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 la Fundació té una direcció, uns gestors, que són els que porten, diguéssim, el dia a dia d'aquest hospital, de l'Hospital Comarcal.
Vau tenir una reunió amb l'empresa aquest dilluns, el comunicat el vau enviar, si no m'equivoco, divendres o dissabte, vau tenir una reunió aquest dilluns amb la...
Nosaltres, des d'abans de les festes de Nadal, ja vam fer saber a l'empresa que l'any 2021 havia sigut un any molt dur, havíem encadenat diferents onades i es havia anat reforçant la plantilla eventualment, i això havia provocat, doncs, que com professionals que som també ens ha anat contagiant una manca de personal en moltes àrees, sobretot urgències, laboratori per la incorporació de fer les PCRs, val? I han acabat l'atenció de l'hospitalització i la unitat de semicrítics que tenim. I, bueno, a final d'any vam vislumbrar que l'any 2022 anava pel mateix camí i vam voler, diguéssim, consolidar una part estructural de treballadors, és a dir, retenir i fidelitzar treballadors que tenen contractes precaris, els fixes discontinus o els temporals, per tal de, diguéssim, tenir una plantilla una mica més holgada en aquests temps.
Quin percentatge dels treballadors es troben en aquesta situació?
Perdona?
Quin percentatge dels treballadors es troben en aquesta situació precària?
Bueno, nosaltres en percentatges de plantilla tenim una plantilla bastant fixa, bastant alta. Podríem dir que aproximadament el 80% és fixa. El que passa que hi ha un 20%, estem parlant del voltant d'uns 900 treballadors, en què fluctua. I a vegades fluctua amb una... diguéssim, amb uns temps de contractes d'una setmana, contractes de dies, contractes de 15 dies. Llavors, hi ha treballadors de prestatus, els diplomats d'infermeria amb 4 anys de carrera, no te pots permetre avui en dia tenir-los contractats de 15 dies perquè acaben marxant, perquè tenen ofertes d'altres llocs molt més, diguéssim, atractives. La gent ha de poder consolidar la seva vida i necessita una seguretat econòmica també.
Clar, clar, clar. Clar, en aquest cas, l'Hospital de Palamós, l'està gestionat per una fundació privada, s'ha pogut beneficiar de l'extra de treballadors que s'ha anunciat per la resta d'hospitals? És a dir, hi ha hagut aquí un reforç Covid?
És evident, com que treballem per l'administració pública, han arribat diners, diguéssim, dels pressupostos per Covid, vale? Com a tots els hospitals, perquè si no, no hauríem pogut sobreviure, això, no? El problema és que els ajustaments a la plantilla són molt minsos i quan hi ha un petit entrebanc tot es descontrola una mica i això fa patir els treballadors en el dia a dia. Com que portem el que portem de temps i no veiem gaire futur, almenys a mig plaç, necessitem molta gent, no molta, necessitem gent reforçar alguns punts crítics, val?
Quins són els punts més crítics?
Perdona, avui acabo de saber que el Congrés dels Diputats acaba d'aprovar, val?, una mesura perquè es puguin ser contractats els metges jubilats. Vull dir que estem en un punt d'inflexió en què la sanitat no dona de més, és que no dona.
Quins són els punts més crítics de l'Hospital de Palamós?
Bé, en aquest moment hi ha diferents focus, no tots concentrats, evidentment, però urgències és un punt crític, val? Perquè tot el que no pot atendre l'atenció primària acaba d'alguna manera de rebot a urgències, amb el problema que també hi va patologia que no és Covid, ho hem d'entendre, això. Llavors, les plantes d'hospitalització tenen una ocupació molt alta de Covid, el que vol dir que es desprograma cirurgia, almenys la que requereix ingressos. Llavors, el laboratori també és un punt que ha patit molt per l'allau d'analítiques de PCRs que s'han fet tots aquest temps. Abans s'enviaven a Barcelona, després es van enviar al Trueta i finalment van tenir que adaptar el laboratori a poder fer aquesta prova allà. Rehabilitació també és un lloc en què pateix bastant perquè hi ha pocs professionals, es convoquen places i no apareixen candidats i, bueno, la cosa està... Ja veus que t'he dit 4 o 5 serveis importants i a més de calat. Sí, sí.
Clar, això el que impedeix és donar un servei satisfactori a la població, evidentment.
El servei satisfactori, al final de tot, qui el dona som nosaltres, que som els de primera línia. És a dir, que nosaltres intentem posar-hi tots els mitjans i tota la vocació perquè l'usuari o el pacient surti content. Però a vegades no és possible això, perquè la maquinària d'un hospital és supercomplexa i intervenen molts elements. I, per exemple, tu tindràs una persona, li demanaràs una prova, una radiografia, una ecografia o una ressonància, i aquella ressonància pot trigar 2 o 3 mesos, però tranquil·lament, m'entens? Sí. Llavors, ja ho intentes, però és que no hi ha prou, diguéssim, estructura en aquest moment per atendre tota la població que ha quedat en aquests 2 anys una mica relegada de les seves malalties, perquè la gent segueix tenint les seves pròpies malalties. I el Covid ha acaparat massa l'atenció sanitària i ho seguirà fent, aquest és el problema. I si la societat anem a una, diguéssim, normalització, perquè si no potser ens tornarem tots una mica... també entenem això de la salut mental. Sí. La sanitat necessita reforçar-se.
Clar. El que també trobem, ja portem 6 onades de la pandèmia i poc o molt coneixem com evoluciona la pandèmia aquí a la comarca com a periodistes, no? I el que ens crida molt l'atenció és que a l'Hospital de Palamós li costa molt poc saturar-se. És a dir, l'Hospital Palamós en aquesta sisena onada va ser el que primer va anunciar que aturava les cirurgies, les operacions, els ingressos. I per poc que pugin els casos, l'hospital arriba al màxim.
Bé, això passa perquè l'hospital ha quedat petit. És un hospital que té de tota una comarca, estem parlant d'uns 125-130.000 habitants, diguéssim, fixes, més tot el que ve, diguéssim, de cap de setmana, que és molt habitual a la segona residència, i ja no t'ha dit l'estiu. El que passa que amb aquestes fluctuacions anem una mica també a el que la societat del Baix Empordà té, és a dir, l'estiu molta gent treballa i no es vol operar i... Però, bueno, això abans teníem un respir, inclús tancàvem llits a l'estiu. Ara és impossible. Vull dir que sí que hem arribat a un sostre com hospital. I això és imperiós de que el nou hospital del Baix Empordà comenci a caminar. Penso que l'alcalde de Palamós té programat anunciar algun dia la ubicació, però bueno, és una cosa que no pot demorar-se gaire, perquè l'hospital tampoc es fa en dos dies.
Sí, el fet és que l'anunci s'havia de fer abans d'acabar l'any, després s'havia de fer abans d'acabar el mes de gener i estem a 2 de febrer. Vull dir, no sé si vosaltres en teniu alguna notícia de cap on ha d'anar la cosa, on anirà la ubicació del nou hospital.
Bueno, esperem que l'Ajuntament o el Patronat faci aquest anunci oficial i l'administració i el propi hospital facin el possible perquè això pugui créixer. Però l'altre problema serà que un hospital gran necessita més gent, també. Val?
Perquè vosaltres no us han anunciat, no us han avançat la ubicació.
Nosaltres encara desconeixem el lloc, tampoc Palamós té tants de terrenys lliures amb 30.000 com a mínim metres quadrats per poder fer un hospital gran i poder-lo ampliar perquè la població creix i a més de créixer s'envelleix. Vull dir que no sé, no hi ha tantes oportunitats com per dissenyar aquest pla. El que és important és que es passi a executir, prop, vull dir, a curt plaç, perquè no arribem, és que no arribem, no podem atendre, s'ha quedat petit, urgències s'ha quedat petit, radiologia, hem fet obres durant 2 anys per adequar una mica l'hospital a lo que és la patologia Covid, una planta especial Covid, una àrea de semicrítics, que en aquestes semicrítics arribem a tenir gent intubada, val? I quan es pot alliberar algun llit d'UCI, del Trueta o d'algun altre lloc, marxen, però bueno, poden estar 1 o 2 dies allà amb semicrítics nosaltres. Vull dir que ens hem tingut que espavilar com a hospital per poder atendre tot això que ha anat vinguent en aquests 2 anys i hem deixat en el calaix molta altra patologia que també requereix atenció i això és el que es fa entre onada i onada, o sigui nosaltres no és que després de les onades anem, diguéssim amb un ritme normal, al contrari aprofitem entre onada i onada per poder fer tot allò que no hem pogut fer i això representa treballar a les tardes quiròfans de tarda, etcètera. Vull dir que és que la gent ho està donant tot.
Clar, com a treballadors, personalment, què suposa haver de treballar en aquestes condicions?
Suposa que, com que no hi ha mercat, i mercat vull dir que és molt difícil trobar metges i infermeres, inclús auxiliars de clínica, doncs suposa que nosaltres treballem a dobles torns moltes vegades. És a dir, el dia de lleure teu et demanen que vagis a reforçar el servei d'urgències perquè tenen 15 Covid. Val? O una companya de la planta ha caigut, perquè nosaltres com a formar part de la societat també ens infectem, evidentment. I llavors vas a treballar, has treballat al matí, te diuen que la companya de la tarda doncs no pot entrar a treballar perquè ha sigut diagnosticada de Covid, pues, aquell torn de la tarda o el fa el del matí o el de la tarda abans, en fi, o sigui ens autocobrim, saps? Clar. Què vull dir? O sigui, no tenim un un remanent extern que es puguin ajudar. Llavors, aquesta autocobertura que en diguem, fins ara ens la pagaven com a Covid i era, representava com una era extra, però ara diuen que ja no la pagaran perquè els fons de la Generalitat no arriben a tal fi. Vull dir que és... Clar, l'hospital té una capacitat d'endeutament, però també té un endeutament limitat. No es pot endeutar indefinidament com a empresa, perquè després també tens problemes en subvencions i tot. Vull dir que és molt complex, tot plegat. Però el Covid el que ha fet és accelerar aquest procés de desmantelació de la sanitat pública catalana que va començar amb el 2008, amb la crisi, i que els diferents governs i de la Generalitat i també indirectament Madrid, per tenir-la també les competències transferides, però que a nivell de, diguéssim, de transferències de diners, no solventen el problema. No arriben aquests diners, no arriben a tothom. I arriben de manera que anem molt escanyats. I aquí al Baix Empordà, i no sé si ho he de dir, però ho diré, tradicionalment, la per càpita que dèiem, és els diners que se destinaven per habitant, era de les més baixes de tot Catalunya. No sé si això vol dir que els empordanesos tenim molt bona salut.
No ho sé.
Ojalà fos això. O si no, realment estàvem en clara diferència d'igualtat d'oportunitats com a societat i com a pacients per tenir un hospital comarcal ben dotat. Val?
Acabarem. Dèiem al principi que us vau reunir amb l'empresa. Hi ha hagut algun avenç en aquest sentit?
Bueno, l'empresa finalment va entendre una mica tot el neguit que representava haver estat treballada en aquesta situació. En som conscients que també ells, també des del seu punt de vista, no ho tenen fàcil, vale? I vam aconseguir pressionar una mica en una reunió que vam tenir perquè van obrir unes negociacions. En aquestes negociacions, ens vam comprometre les dues parts a treballar per dissenyar una mica la plantilla d'augment estructural pel que és 2022. Ells, com que a través dels seus comandaments tenen els punts, diguéssim, calents també localitzats, han fet una proposta al patronat que es va fer el dilluns a la tarda i no sabem si el patronat ho ha acceptat tota la proposta que va portar l'empresa. En tot cas, el dia 11 de febrer, divendres aquest no, el que ve, tenim una reunió amb ells, amb l'empresa, per dins de quines, diguéssim, mesures els hi ha aprovat el patronat en quant a la plantilla. És a dir, que divendres, dia 11, sabrem exactament en quin punt ens trobem per encarar el 2022.
Susana García...
Si totes les demandes que teníem, que ja ells coneixien prèviament, han pogut solventar-se, quines han quedat fora d'aquestes, diguéssim, pressupostos, i encara que hagin quedat fora del pressupost, a veure si tenen alguna opció de continuïtat durant el 22.
Susana García Blamli, gràcies per passar pel Supermatí, la presidenta del comitè d'empresa del patronat de l'Hospital de Palamós, de la Fundació de l'Hospital de Palamós i de la Palamós Gent Gran. Gràcies, que tinguis molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Són les 8 i 38 minuts. Atenció al suport implícit que la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, va llançar cap al Parc Eòlic Marí de la Costa Brava. Un suport implícit, perquè no va fer referència explícita a aquest parc, però sí que va dir que cal que Catalunya compti amb un parc eòlic marí l'any 2030 per assolir els objectius de transició energètica. Un pla que un d'objectius que es presentarà aquest divendres a Barcelona. La consellera ho va explicar en una excursió, en una visita, en un parc eòlic de Dinamarca.
Segons la consellera, la potència de la instal·lació hauria de ser de 1.000 megawatts, en el que seria un primer pas per complir els objectius del pla. Tal com ha detallat Jordà, la meta és que Catalunya disposi de 3.500 megawatts procedents d'aquesta font d'energia el 2050. A hores d'ara, l'únic projecte que hi ha sobre la taula és el Parc Tramuntana, situat al Golf de Roses, i tindria una producció de 500 megawatts. Segons Jordà, els parcs eòlics marins tenen una producció d'energia elèctrica per megawatt i metre quadrat molt superior a la d'una instal·lació solar fotovoltaica o un parc eòlic terrestre. A més, ha afegit que un parc marí pot reduir l'ocupació del territori i el consum de materials.
Catalunya necessitarà comptar amb 1.000 megawatts d'eòlica marina instal·lada l'any 2030 i situa un horitzó de 3.500 megawatts l'any 2050. Per tant, caldrà un parc eòlic marí a la costa catalana.
També va fer referència a la importància de la preservació mediambiental o d'aquest punt de vista que cal tenir en compte per planificar tots aquests parcs eòlics.
Exacte. La consellera ha recordat que un parc d'aquestes característiques només podrà tirar endavant si el seu impacte ambiental és assumible i s'adopten les mesures correctores pertinents de salvaguarda de caladors pesquers i impacte ambiental. En aquest sentit, ha fet una crida per assolir el màxim consens dels agents socials, econòmics i científics per preservar els valors naturals i els serveis ecosistèmics. En un comunicat, el Departament d'Acció Climàtica recorda que l'autorització final per un parc d'aquesta tipologia és competència de l'Estat. És per això que durant la seva intervenció, Jordà ha instat al Ministeri de Transició Ecològica a incorporar criteris de consens i diàleg territorial en la tramitació dels projectes que facilitin la seva implementació.
Un parc eòlic marí només podrà tirar endavant si el seu impacte ambiental és assumible i, evidentment, s'adopten les mesures correctores pertinents de salvaguarda de caladors pesquers i també d'impacte ambiental. L'autorització final d'un parc d'aquesta tipologia és competència estatal, tant per ser de més de 50 megawatts com també per trobar-se en aigües exteriors. Per això instem el Ministeri de Transició Ecològica a facilitin la seva implantació.
Després d'aquestes declaracions, des de la plataforma contrària al parc eòlic marí de la Costa Brava, han dit que no els sorprèn gens aquest posicionament. N'ha parlat el seu vicepresident Jordi Puigjoan.
La consellera hauria de ser una mica més prudent, aquest sentit doncs, tan important en el tema de conservació i protecció de la natura, que és el principi de prudència, doncs crec que la responsable major del nostre govern doncs, l'hauria de practicar.
I insisteix que aquest projecte serà difícil d'encaixar en l'estudi d'impacte ambiental, tenint en compte les condicions de la zona. 8 i 41 minuts. El jutge decreta presó provisional per l'home que va apunyalar una parella a Sant Feliu de Guíxols. Recordeu, en vam parlar a principis de fet, en vam parlar ahir. Els fets van ocórrer el passat diumenge, cap a quarts d'una del migdia. L'acusat va apunyalar una parella, o hauria apunyalat una parella, tots dos majors de 60 anys. Ella es troba en estat crític a l'Hospital Trueta i l'home, la víctima, ha ingressat a l'hospital en estat lleu.
El jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu de Guíxols, en funcions de guàrdia, ha rebut l'home detingut després d'apunyalar el diumenge una parella al carrer Pirineus a la localitat de Sant Feliu de Guíxols. La jutgessa ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per l'acusat. La causa està oberta per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa. Segons els Mossos d'Esquadra, sembla que existia alguna problemàtica entre el detingut i els dos ferits, tots dos majors de 60 anys. Després de l'agressió al barri de Vilartagues, els agents van detenir el presumpte agressor i van traslladar els dos ferits a l'Hospital Josep Trueta.
I atenció, aquest cas que vam conèixer, de fet s'havia publicat, però ella va explicar-lo en profunditat aquest dilluns, al programa L'Intermedio de la Sexta, un cas d'abusos sexuals a Bellcaire d'Empordà. La víctima que ho denuncia es diu Esther Pujol, explica que un religiós va abusar d'ella quan ella tenia 10 anys en un campament d'estiu a la Garrotxa. L'acusat és el capellà del poble de Bellcaire. Però no va ser fins passat 27 anys que l'Esther en va poder parlar i denunciar el seu cas. Què més en sabem del seu testimoni, Maria?
L'Esther Pujol, una noia de Bellcaire de l'Empordà, va ser agredida sexualment per un religiós. Va aprofitar per atacar-la mentre els altres nens del campament eren d'excursió. L'Esther va denunciar el capellà del poble de Bellcaire d'Empordà al maig del 2016, després de 27 anys dels fets. Ara, amb 42 anys, pot explicar el seu testimoni i ho ha fet a l'Intermedio de la Sexta, en una entrevista amb Andrea Ropero.
Y recuerdo todo esto y recuerdo la sensación de esto, ¿no? De estar delante de un monstruo, ¿no? Entonces es como un miedo absolutamente paralizador y luego se me hace como un vacío oscuro, ¿no? y retoma el recuerdo en el momento en que ya ha acabado y me comenta si quiero volver con mis compañeros. Ya, parece que no tienes fiebre, ya si quieres te acompaño.
Anys després, d'un dia per l'altre, tornaria a recordar-ho tot. El 2016 va adonar-se de tots els abusos que va patir. Va ser en aquell moment que va iniciar el procés de recuperació i de denúncia pública del seu cas. Però no va ser fins l'any passat en què va recuperar l'episodi més dur dels fets, el record d'una violació.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
3:15 del matí, ara dues notícies amb banda sonora pròpia. Per començar, els Stay Homes, que seran un dels artistes d'aquest festival Portal Blau d'aquest estiu, perquè ja coneixem els primers detalls de la propera edició, aquest festival d'Empúries, que es farà del 25 de març al 15 d'agost, que aposta per representar totes les expressions artístiques i culturals. És per això que en el primer avançament del cartell hi trobem música, però també poesia i circ. En va parlar ahir la seva impulsora, la Cristina Torres, al Supermatí.
Exacte, entre els primers noms anunciats destaquen els Stay Homes i els Catarres. Tot i això, el festival també vol apostar per artistes emergents o menys coneguts. És el cas d'Agnès Algueró, per exemple. En una entrevista al Supermatí, la directora del festival, Cristina Torres, destaca que és una artista jove, amb una proposta molt fresca i amb un projecte molt personal.
Però s'ha atrevit a publicar les seves pròpies cançons, és un projecte molt personal, les que ja interpretava, les que ja, ja és compositora, i bueno, amb aquest seu primer treball, vos que dins és aquest recull d'aquestes cançons que ja han anat treballant al llarg d'aquests anys. És un pop fresc, proper, i bueno, també és la nostra essència com a festival, donar suport a les veus més emergents que comencen i caminen.
Un altre nom que destaca és el de Dafne Kritaras, que és una artista grega. En aquest cas és un artista amb recorregut que actuarà per primera vegada a Catalunya i també amb una proposta molt especial.
És molt virtuosa en quant a composicions i quant a interpretacions, però és que canten en molts idiomes. Canten en grec, en espanyol, en francès, en bosnià, en turc. I una mica d'aquest projecte el que presentarà, que és aquest viatge en aquest mar Mediterrani tan diferent, però alhora tan similar, no? En totes les seves ribes, en totes les seves expressions artístiques, la Dafne Kritaras farà aquest homenatge en aquests viatges.
A part d'aquestes artistes, en la banda musical del cartell també hi trobem Anna Andreu i Sextet Gerió.
I més enllà de la música, destaca el nom també de la poeta Míriam Cano.
Sí, Míriam Cano serà al Portal Blau per presentar la traducció que ha fet el llibre Bluets, de Maggie Nelson. Cristina Torres explica que Cano és una de les persones més importants en el món de les lletres catalanes i que en el festival han volgut donar cabuda a totes les expressions culturals.
Som creure necessari en fer un festival on hi hagués representades totes les possibles arts escèniques, totes les expressions culturals que poguessin donar cabuda una mica també en aquest pensament, en aquesta filosofia de les arrels mediterrànies, i sobretot pensar en que al final la majoria dels concerts els fem en uns espais que tenen molts anys d'història, no? I en aquesta història hi ha totes aquestes llargues tradicions de l'expressió de totes i cada una de les arts escèniques.
Finalment, el cartell el completa la companyia de circ EIA. La directora del festival, però, explica que d'aquí al març s'acabarà d'anunciar el cartell, format per una vintena d'artistes. Assegura que encara queden moltes sorpreses per davant. Les entrades es podran adquirir a partir d'aquest 31 de gener al web del festival portalblau.cat.
I la segona banda sonora per la propera notícia, segur que aquesta cançó és que no l'heu sentit en cap moment els últims dies. Mama, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mama, 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 por tantas mamas. Que l'hem escoltat vegades, però no me'n canso, la deixaria tota l'estona. però entenc que pugui haver qui estigui cansadíssim d'aquesta cançó. Però atenció a això que hem descobert aquí a Ràdio Capital, perquè hem descobert que la Rigoberta Bandini no és l'única Rigoberta que canta i balla i que si hagués volgut hauria pogut anar a Eurovisió i que a més ensenya un pit també. La Rigoberta no és l'única perquè tenim una altra Rigoberta aquí al Baix Empordà. Qui és Roger Rams?
Molta gent a les xarxes donava per fet que Rigoberta Bandini seria la representant espanyola a Eurovisió quan la nit de dissabte va saltar la sorpresa i el jurat professional va decantar la balança amb el seu vot cap a una altra candidata, per cert, també catalana, Chanel. La mateixa Rigoberta Bandini admetia a Twitter que li hauria fet il·lusió ser el certamen que tindrà lloc a Turí i que donava tot el suport a l'avançadora. Però atenció, posem el focus en un altre lloc, i és que hi ha una altra Rigoberta que també fa moure masses, canta i balla, i que tampoc no anirà a Eurovisió. I casualitat, també ensenya un pit en públic, i ho fa des de fa 40 anys. Es tracta de la geganta de la Bisbal, Rigoberta, una de les gegantes de més de 3 metres d'alçada i 40 quilos de pes, que representa una dona de mala vida, sense vergonya i que li agrada la gresca i la diversió. La seva creació va ser inspirada en un cap gros. La geganta du un pit al descobert i llença aigua a través del mugró. D'ençà, la seva estrena ha canviat la vestimenta en diverses ocasions, ja que aquesta geganta participa en tota mena d'actes. La Rigoberta va ser creada en l'any 1982 i és la geganta de la colla dels geganters de la Bisbal. Però la Rigoberta no està sola. A la Bisbal mateix l'acompanyen la resta de gegants de la vila, els gegants perses de l'any 1955, els fesolers del 1997 i la Rufina, una gegantona de 3 metres 10 d'alçada de l'any 1999. Si entreu al nostre web radiocapital.cat podreu veure vídeos de la Rigoberta en acció.
Ara tornem.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Ets un apassionat a la literatura i l'escriptura i a més ets creatiu? Si tens entre 14 i 18 anys, el concurs literari Amic Ficcions és per tu. Per participar només has de crear una història de ficció dividida en 3 capítols i podràs guanyar iPhones, PlayStations, iPads i auriculars sense fils. Informa't al web ficcions.cat. L'organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.
Ràdio. 7 minuts i les 9 del matí. Marxem cap a Torroella de Montgrí, cap a la llibreria El Cucut. Maria Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé. Quan veig sortir sol sempre estic bé.
Ai, avui és dia radiant, avui.
Sí, ja m'espero migdia amb candeletes per anar-me'n a llegir.
A on?
A la terrassa de casa.
Ah, a la terrassa de casa, no buscaràs, no. Jo és que avui aniré a llegir. Jo avui aniré a llegir davant de mar,
Ah, fantàstic, encara m'atrapes. Però hauria de dir balconet llarg, però bueno, Terrassa queda més bé sempre. Sí. És el que diuen quan et venen o te lloguen un pis, no? Terrassa. Després quan ho veus és un balconet.
Ja està bé.
Us parlo del llibre que portem avui perquè dedueixo que tenim poc temps.
Què tenim avui, sí?
I és un llibre que ens ha fascinat moltíssim. L'hem trobat d'altíssima qualitat, una obra que agradarà a tothom. dur, eh? Sí. Avisem que hi ha escenes i moments d'una gran duresa, però el que sol passar amb aquestes grans obres és que l'equilibri després amb la bellesa, amb la, amb, com et diria, amb la sensibilitat, amb la capacitat de fortalesa dels personatges, equilibra, és un llibre que fa molt bona balança. L'autor és francès, es diu Franck Buisset, si és que ho estic dient bé, perquè de letrejant-ho és B-O-U-Y-S-S-E, i jo, tot i que vaig fer francès a l'escola, ja no recordo què fan les lletres juntes, però diria que en aquest cas es llegeix Buisset.
Val.
Franck Buisset. El títol, curiós quan us el diré, però heu de saber que tothom qui llegeixi un llibre veurà de seguida la lògica, es diu Nascut de cap dona. Ah. En francès és el títol és idèntic, Né de confiem, i en castellà, que l'ha traduït l'editorial Anagrama, igualment, Ha sido de ninguna mujer. Ens hem de situar al segle XIX, en el moment en què la misèria de la gent humil, de la gent de camp, és extrema, carregats de fills, de gana i de feina, però en canvi molt pocs diners, i una família es veu obligada, sobretot el pare en aquest cas, i no pas amb el permís de la mare, a vendre la filla gran per fer de serventa en un casalot d'uns benestants terratinents, que són un matrimoni. Se sap que la dona està malalta, però en el moment en què comences a llegir no se sap exactament què ha passat, perquè es porta molt de misteri, i la sogra d'aquesta dona, és a dir, la mare del terratinent. Aquesta noia ja entra a servir allà, i el motiu pel qual la volen o la compren i de la manera que la tracten, irem veient-ho amb el narrador i també amb un diari íntim i personal que escriurà aquest personatge, que es diu Rous. Això és tot, bueno, Rosa, diguem, seria català. Per tant, una novel·la amb pocs personatges, però molt intensa, i que pel que hem vist quan ens hem volgut informar sobre aquest autor, que en realitat hi ha poca informació a les xarxes, simplement sabem que és biòleg, que va néixer als anys 60, ara us dic concretament quin any, que ho tenim també aquí davant, tinc el llibre davant, el 65. Doncs és una de les seves primeres novel·les, però ja és el premi dels llibreters francesos, el que aquí seria el premi llibreter, i bé, l'obra la podeu trobar traduïda al català per l'Anna Casasses, que és una traductora de primera línia del francès al català, en l'editorial Periscopi, i en castellà en la gran editorial Anagrama, que també de sobres és coneguda la seva trajectòria amb l'encert del nivell de les obres que presenten.
Molt bé.
O sigui que una obra potent s'ha de llegir, jo penso, amb temps, s'ha de llegir, bueno, amb temps, a veure, em refereixo a que quan es comenci el llibre es tingui una horeta, no s'agafi allò en una sala d'espera 10 minuts, o vull dir que com a mínim quan t'hi posis tinguis mitja hora, un trajecte de tren o d'allò és una mica llarguet, o, perquè és que si no hi ha detalls que es podrien escapar. Un llibre que s'ha de llegir amb una certa concentració, també hem d'avisar, perquè aquí no podem dir lleuger, fàcil de llegir, directe, t'atrapa des de la primera pàgina. No, t'atrapa, evidentment t'atrapa, perquè és molt potent, però s'ha de llegir amb els sentits alerta.
D'acord. Queda clar.
Un bon intent de comprensió lectora. Nascut de cap dona, avui.
Nascut de cap dona, editorial Periscopi en català, i l'autor, recorda'ns el nom.
Franck Buisset.
Val.
Que seria B-O-U-Y-S-S-E.
Perfecte. Molt bé. Doncs Buisset. Aquesta recomanació, que alguns dies fem coses més lleugeres, avui una cosa més intensa.
Avui una obra d'aquestes que s'ha d'agafar reverentment.
Doncs, Maria Teresa, gràcies una setmana més i que tinguis que vagi molt bé el que queda de setmana.
Ai, vosaltres igualment. Adéu-siau a tots. Adéu.
Fins Fins aquí el Supermatí, que acabarem fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Dimecres assolellat amb vent, que ja serà fluix i acabarà calmant-se del tot. A primera hora del matí, algunes gelades a zones enclotades i un migdia amb ambient suau i temperatura màxima d'entre 17 i 18 graus. Demà puja la temperatura, especialment la mínima, en una nova jornada assolellada i sense vent.
Doncs que tingueu molt bon dia. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí, com cada dia, amb tota l'actualitat de l'Empordà. Sabeu que a partir d'ara us deixem amb la millor música del món, que ens porta l'Àlex Mata i en Marc Clapés, i que l'actualitat la podeu trobar al minut a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat, i també a la newsletter que us enviem a la 1 del migdia i als vídeos virals, als informatius virals de TikTok i Instagram. Que tingueu molt bon dia i que vagi molt bé.